I un dilluns més, a la tercera hora del Sant Cugat a Fons, és el moment de rebre els joves components de l'equip del Núvol, que ja els tenim aquí. Molt bon dia a la Irene, a l'Oriol i al Joan. Què tal? Com va?
Molt bé, bon dia.
Tot bé?
Bueno, sí. Amb una baixa.
Sí, la baixa del Guillem. És veritat, però que és una baixa, que no passa res, que la setmana que ve segurament el tornem a tenir. Per cert, som a la setmana de Sant Jordi. Us heu adonat? Us heu adonat, eh?
Sí.
Bé, no sé si feu activitats relacionades amb el Sant Jordi a l'institut o...
Sí. Sí? Sí. Sí. Sempre cada any, després del pati, les últimes 3 hores... Es fa com un petit... Bueno, hi ha alguns que reciten música, toquen cançons, es reverteixen els premis literaris, pel pati hi ha botiguetes de roses, llibres, no, begudes, esmorzar i tal. Que bé.
Molt bé. Doncs avui m'imagino que la temàtica anirà per aquí, però avui qui s'encarrega de fer 5 cèntims?
Doncs jo mateix. Avui farem, especialment per Sant Jordi, preparant-nos, farem una taula rodona en la que parlarem de literatura amb una convidada especial.
O sigui que avui parlem de llibres i m'imagino que les propostes també aniran relacionades amb això?
Exacte, després de ja fer aquesta taula rodona farem unes recomanacions especials a cada un de nosaltres per llibres possibles per comprar aquest Sant Jordi.
Molt bé, doncs ens hi posem i anem a conèixer el fenomen. Qui és avui la nostra convidada, Oriol?
Doncs la nostra convidada, Meritxell Queralt Soto. I per què l'hem convidat? Doncs perquè entre totes les branques de la literatura està, clar, la poesia. I nosaltres, tot i que sí que sabem de literatura, no sabem tant com la nostra convidada, que seria la nostra experta. Bon dia.
Bon dia.
En quin moment, Meritxell, es troba ara la poesia respecte al panorama literari, segons el teu punt de vista?
Doncs jo crec que... es troba en un punt molt interessant perquè ara que l'internet està tan present a les vides de tothom, la poesia es comença a compartir per aquí. I comencen a sorgir molts escriptors joves, a més, que tenen l'oportunitat de compartir la seva poesia a través d'internet amb tothom. I trobem escriptors com a Barcelona, a més, com pot ser Luna Miguel, per exemple, superjove, i que està destacant moltíssim, i no només a més a Espanya, sinó a Hispanoamèrica, a més. I crec que es troba en un punt molt interessant per aquesta democratització de la literatura.
I quina és la motivació que té la poesia per tu?
Puf, per mi la poesia té la motivació de poder compartir alguna coseta més enllà del quotidià, o de que el quotidià es converteixi en una coseta més enllà.
I creus que per la resta dels joves és així?
Desgraciadament per molts no. Però sempre pots trobar alguna ànima perduda que comparteixi això amb tu.
Perquè, de fet, ara aquí entrem en el debat de els joves llegeixen, no llegeixen, llegeixen poesia, no?
És un debat difícil i, no sé, des del meu punt de vista, una gran majoria de joves, per llàstima, llegeixen el que se'ls obliga al col·le. I una poca minoria llegeix per gust i per disfrute.
Perquè jo segurament el que ara estic imaginant és l'inici en la lectura, que ha de ser des de ben petits. Jo no sé si a vosaltres, per exemple, de petits a casa, el pare o la mare us llegien contes, històries, us explicaven... O sigui, aquest m'imagino que és una mica el primer vincle, no?
Sí, a mi, per exemple, no em solien llegir contes. Bueno, si no era perquè jo ho exigia, vull dir, meus pares no sé per què, no m'ho han inculcat. Però, per exemple, jo, en el col·le, com que ens feien llegir cada dia, signat pels pares, conforme havíem llegit tants minuts, tantes pàgines, així li vaig agafar gust a la literatura, jo sola, diguéssim. I segur que, segurament per això, per la majoria de nens, hauria de ser una obligació, no? I uns deures, i una càrrega, i un rotllo, i etc. Però no ho sé.
En el meu cas, no, a mi no em llegien, però les meves germanes sí, i a més socorraven molt perquè la meva mare agafava la màquina d'escriure, redactava una historieta i ons els llegia, i tenia com un arxiu d'historietes...
Pròpies.
Sí, i ons les nenes decidien quina volien escoltar. Però jo vaig iniciar-me perquè al col·le, tenint un sistema de gomets, bastant competitiu sobre veure qui llegia, i com més llegies, més gomets tenies.
Sí, de fet, bueno, a mi a casa sí que em llegien, però comentant això dels gomets, jo anava al mateix col·legi que el Joan, i també estava amb això de competició dels gomets, i una història sí que molts cops explico respecte sobre la motivació a la lectura i així, és que jo amb aquesta competició era l'últim o dels últims, en una mala posició, diguem. I recordo perfectament com vaig agafar aquest, perquè ara m'agrada molt llegir, com vaig agafar aquestes ganes de llegir, i bueno, va ser un sistema molt simple que va fer el meu pare, que bàsicament em va posar els llibres que més es llegien en aquell moment, els nens i tal, que eren els Harry Potters, no? I em va comprar el primer i em va dir, si tu te'l llegeixes, quan te l'acabis, et compraré un videojoc. Diu, que bé, no? Me'l vaig llegir i vaig dir, vale, vinga, pel segon. Vaig llegir-me el segon i també un videojoc. I ja, no sé si va ser el tercer o el quart, que ja jo li vaig demanar, em pots comprar el tercer? I va dir, vale, però aquest cop sense videojoc. I jo, bueno, vale.
Jo crec que això que ara comentava l'Oriol també és cert. És a dir, cal trobar-se amb una bona història, una història que t'hagi enlluernat, il·lusionat, que t'hagi creat una certa intriga, un misteri. O sigui, una història que t'aporti alguna cosa, que t'estimuli d'alguna manera per provocar aquestes ganes de continuar llegint més històries. No? Sí. Perquè, clar, una mala experiència amb el fet que t'obliguin a llegir, o una història que no et transmet absolutament res, tot això no deixen de ser males experiències que no et conviden després.
Jo tinc la teoria que tothom té un primer amor en llibres, i que fins que no dones amb aquest primer amor no pots entrar en el món. Jo vaig tenir molta sort perquè, per curiositat, vaig anar un dia a la biblioteca de Sant Cugat i també, per casualitat, vaig conèixer una bibliotecària, que es diu Anna, i no sé com va néixer una amistat, això, literària.
Anna
i...
Mael?
Sí, crec que sí.
Anna Mael.
I ella, jo anava a Caix Temps, quan m'acabava un llibre, i ella em tenia una pila per recomanar-me, i sempre acertava més, cosa molt
Això també és molt important, eh? O sigui, que algú recomani un llibre i encerti amb allò que tu estàs esperant d'aquella història, també és molt important. Aquesta experiència també l'he tingut jo, no anant a la biblioteca, sinó a la llibreria, d'anar i demanar-li al llibreter una història d'aquestes característiques, eh? I al final, la recomanació 100% encertada. I dona molt de gust, eh?
És que és molt important tenir un mentor, diguéssim, que t'obri les portes de literatura, ja sigui un llibreter, un professor de literatura, com per exemple m'ha passat a mi, no ho sé, també els cosins, els germans grans, que et diuen, ah, tinc aquest llibre que me'l vaig llegir i jo te'l deixo, perquè potser també això quan ets nen vas una mica perdut, no? Perquè vas seguint els llibres del col·le. I els llibres del col·le potser li agraden a un i a l'altre no. I, de fet, hi ha molts nens que no els agrada llegir perquè s'han sentit obligats a llegir. Llavors, agafen l'estigma de els llibres del col·le són un rotllo, no m'agrada llegir i passo de llegir. Per tant...
I potser també començar per un estil de literatura, per exemple, de fantasia o de crim, o alguna cosa així que tu t'atregui una mica més que les altres i doncs amb aquell començar i que t'enganxi i d'allà ja vas desplaçant cap a altres estils, que és com em va passar a mi.
Ja també passa, amb Harry Potter, precisament com l'Oriol.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
I ara us anava a preguntar sobre això. Quin és el primer llibre que recordeu que us hagués emocionat, que us hagués transmès alguna cosa, que un cop acabes el llibre dius, m'he quedat a gust, saps?
A mi em va passar amb Harry Potter, el problema és que me'l vaig començar massa petita. Tenia només 6 anys quan em vaig començar a llegir els Harry Potter. I és quan anava pel tercer, clar... O sigui, la meva ment no donava per més, diguéssim, perquè la història cada vegada és més complicada, hi ha més personatges, i ho vaig deixar estar. I al cap d'uns anys, tot i que havia vist les pel·lícules, com que sabia que quan era petit m'havien agradat, els vaig tornar a reprendre, i de fet, és no sé, el meu amor.
O sigui, Harry Potter en dos casos, no? La Irene i l'Oriol. Sí. I en el cas de la Txell i en el cas del Joan, quin és el primer llibre que us va emocionar?
Jo sóc una excepció, no sé si em pagaran o alguna cosa, perquè a mi Harry Potter mai m'ha agradat.
A mi tampoc, Joan. A mi tampoc.
I jo vaig començar amb un llibre que em van recomanar l'Oriol i l'Alberto, que ha vingut aquí a parlar algun cop, que es diu Ales de Foc, que va d'una espècie de guardaespatlles, però és de fantasia, i entra en un món separat, i em va enganxar molt, i quan vaig acabar vaig dir, vull comprar-me el segon i llegir-me el sencer. I d'allà ja vaig anar variant.
Mm-hmm. En el meu cas va ser per 13 raons, per un regal d'aniversari, va caure a les meves mans, i és una mica tràgic, la veritat. Tracta sobre una noia que es suïcida i que deixa 13 radiocassets gravats amb les 13 raons per les quals ho ha fet i les envia a les persones que han sigut culpables d'això.
Bon llibre per començar.
Sí, sí, la veritat.
Home, és impactant, no? La història és...
Però, sens dubte.
Amb una pregunta, quants anys tenies?
Jo tenia 13 anys. Ah. I la noia també, precisament, la protagonista. Ja. Òbviament, després no... Bueno, em va agradar molt la trama, estava molt ben feta.
Sí, penso, si et va passar com la Irene, amb 6 anys, home...
No, jo vaig començar gran a llegir, bueno...
I això de regalar llibres, ja que ho ha tret la Txell i ja que ho relacionem amb el Sant Jordi, això de regalar llibres, com us sembla una bona idea? Sou partidaris? Us agrada regalar llibres que us en regalin?
Per mi és el millor que puc fer... El millor regal que puc fer i el millor regal que em poden donar. Perquè quan tu vas a buscar un llibre, saps a la persona que li regales, com és la persona, què li agrada, si li agrada llegir molt, poc, més o menys el que s'espera, no sé. Quan vas a buscar un llibre, ja vas, diguéssim, pensant en la persona. Aleshores, també tu aprecies quan regalen un llibre a tu, a veure si és un llibre que te'l regalen per compromís, òbviament no, però... Quan és un bon llibre i que te l'han regalat pensant en tu i és un regal de veritat, a mi em fa molta il·lusió. Perquè significa que aquella persona ha fet el treball previ que jo faig, diguéssim, no?
Jo crec que regalar un llibre és un regal molt personal i molt bonic, però també molt difícil d'acertar, sobretot amb certes persones, que en aquest cas seria jo ho sé molt amb mi mateix, que m'han fet regals de llibres i jo sóc molt peculiar amb els meus gustos i m'ha passat molts cops que m'han regalat un llibre i no ha acabat agradar, no? I doncs, però en canvi, si per exemple un amic o un familiar et regala un llibre que ha pensat en tu, ha pensat en els teus gustos, en les lectures que fas, i acerta, i et descobreix un llibre nou que t'encanti, és un dels millors regals i una experiència magnífica, jo crec, per fer un regal.
A mi el que em passa és que quan vaig a triar un llibre, els meus gustos influeixen en la tria, i llavors acabo comprant més un llibre que m'agradaria a mi que no pas a la persona. I doncs o surto de la llibreria amb dos llibres, un per mi i un per ell, o sense regal.
Tampoc no passa res, el llibreter no et dirà que no. I respecte a la tradició de Sant Jordi, el llibre regal per al noi i la rosa per la noia, o sigui, tot això no està una mica ja desfasat?
Bastant. Jo crec que ja tothom regala llibre a un i llibre a l'altre i roses sí, però
i rosa
també.
Aquí li regalem la rosa.
A l'altre, els dos també.
També, els dos.
Regals. Ja. Sí, sí.
Em sembla just. No. A mi em sembla just.
Jo vull que em regalin llibre perquè sóc jo i perquè m'agrada molt, però no ho sé, jo a la meva parella no li regalo una rosa. Però perquè sí que si regala una rosa, no sé què fa... O sigui, se la posarà al cap, diguéssim, no...
Que poc romàntica.
No li agradarà.
No, però és veritat, em dirà que maco, però vale. O sigui, tenint en compte com és la meva parella, potser tingués una altra, no?, i li fes il·lusió, doncs potser li regalaria, però... Diguéssim, la parella que estic ara, doncs si li regalo un llibre, li pot fer més o menys il·lusió, depèn de lo que... si li agrada o no el llibre, però si li regués una rosa... Diria, vale, que maco. Però, per exemple, a mi que em regalin flors, tant sigui el dia Sant Jordi com un altre dia, i sigui la meva parella o no, em fa molta il·lusió perquè també m'agrada molt. M'enteneu? O sigui, a part trobo que la tradició és maca. Almenys, com que a mi Sant Jordi és la festa que és m'agrada tot l'any.
Però està una mica desactualitzada. Vull dir, això de dracs, princeses, roses les noies i llibres als nois, està una mica ja desfasat, no?
Sens dubte, sí. Jo crec que denota, bueno, això, una mentalitat molt antiga, no?
Molt clàssica.
Molt clàssica, que ara no és per res real, perquè les dones llegeixen igual que els homes i s'interessen, en aquest cas, per la cultura. Després, els casos concrets, pues, són molt diferents en cada parella.
Sí, de fet, també hi podem entrar al debat, com ja vam fer amb el consumisme, de... aquesta obligació a certs dies de l'any de celebrar certa cosa, com, diguéssim, en aquest cas, celebrar l'amor i com aquesta obligació de regalar una rosa o un llibre a la teva persona a la que estimes i la resta de l'any com que libres, no? Sembla. Però clar, això no, també és un concepte també que podríem dir que és erroni, perquè és l'amor, són tots els dies i així, però jo en aquest cas, en Sant Jordi, faria com una petita excepció amb el fet dels llibres, perquè crec que és un, està bé que hi hagi un dia on aquest sector dels llibres tingui un, com unes més ventes, on així la gent es regali llibres i s'estimuli, ja que és cultura.
Faria una, promocionar la,
exacte, la lectura.
La lectura, promocionar sí. El producte,
exacte.
Que són els llibres, el treball que fan escriptors. Ara que parlem d'escriptors, què us sembla això dels escriptors mediàtics? És a dir, aquells que de professió no són escriptors, però que aprofiten la seva experiència a través dels mitjans de comunicació, perquè s'han fet famosos, populars, i fan un llibre de qualsevol cosa, eh?
Exemple, jo que sé, sóc un periodista i faig un llibre, o exemple,
no,
sóc
perquè...
una celebrity i faig un llibre?
La segona, el periodista té com...
Una
escriu,
formació, vale,
té una formació i és periodista, però si la seva eina bàsica per treballar és l'escriptura.
A mi sobre que una celebrity faci un llibre, és que... Clar, fins
posem per cas, la, jo no sé si va ser l'any passat o com va ser, la... Anava a dir l'Anna Belén, no és una, la Belén Esteban. La Belén Esteban em sembla que va estar a Barcelona signant
sí.
El Sant Jordi passat. Signava sí, sí. Llibres. Que un personatge com aquest aprofiti la benentesa.
És que fins a quin punt aquest llibre l'ha escrit aquella persona?
Per una exemple, pregunta. En sortiran moltes més, no?
Sí, perquè, o sigui, òbviament... d'un escriptor tu no dubtaries, no? Perquè és la seva professió, o d'un periodista no sols dubtar perquè ja dones per suposat que aquella persona sabem la paraula, la literatura, sigui d'una manera o d'una altra, no? Però en el cas d'aquests famosos que fan un llibre i que solen ser autobiografies, per exemple, o novel·les de fulleteig, no? Diguéssim, d'aquestes de butxaca que després per llegir el tren...
Per aprofitar, no?
Sí.
La jornada...
A mi no. No sé, si és que no em sembla bé i a part tampoc em suscita interès, dic, per mi, personal.
Jo penso que, clar, primer de tot amb l'obvietat de dir, bueno, clar, són la llibertat de, tenen la llibertat de fer aquests llibres i també els altres de comprar-los i llegir-los, sense ningú dubte. Però també és més com què reflexa la societat amb la, quan veus quines ventes tenen aquests llibres de futbolistes famosos, també una cosa que s'ha posat de moda, que parlàvem l'últim dia de YouTube, doncs ara hi ha molts youtubers, que ja ho vam comentar que eren, que estan, han escrit un llibre, l'han escrit o li han escrit això, bueno, diguem que han escrit un llibre, l'han venut i que s'estan venent molt bé i llibres que no tenen ningun tipus, alguns sí, però altres, per exemple, que podem dir que són d'un nivell cultural, diguéssim, baix, no? Pues no sé si exactament en quina posició estaven, però recordo que l'any passat a Espanya, entre els més venguts, no sé si inclús potser els més, això es pot mirar fàcilment, el llibre... El libro troll del Rubius i el de la Belén Esteban. Dos llibres que, com a cultura o així, pues podem discutir-los sèriament, però eren els més venuts a Espanya. Doncs, clar que la gent té llibertat de comprar-los i llegir-los. El que estem parlant és que reflexem en la societat espanyola si aquests són els llibres que es llegeixen.
Uh-huh.
Exacte.
Quina traducció té tot això. Algun afegit més al respecte?
Bueno, jo crec que l'únic que s'ha de tenir clar, jo crec que és que perquè tingui format de llibre no equival a que sigui literatura, que tampoc estic desacreditant aquests llibres perquè no els he llegit, però bueno, que al final sí, crec que rau més l'interès en per què es compren tant aquests i no uns altres.
Exacte.
Jo de fet voldria dir que, per exemple, vaig llegir-me una biografia del Bojan Krkić, exjugador del Barça, i haig de dir que quan vaig acabar-la, vaig acabar plorant. Però perquè...
Però qui havia escrit el llibre? És
el
que, clar...
Se suposa.
Ell?
Ell, com a autobiografia, sí.
No va ser un periodista que va escriure una biografia
no.
Sobre el... No?
O sigui, de fet, estava narrat en primera persona, hi havia fotografies personals i records personals i, diguéssim, dins del vestidor i tal. I, no ho sé, suposo perquè entre que ell era jove i jo també era així més petita i amb... No sé, el típic és el típic futbolista que tothom es fixa, no?, en el moment, no ho sé. I també explicava records molt negres i en aquell moment, just el llibre acabava quan deixava el Barça i a mi, per exemple, m'emocionava, però
perquè vaig pensar, t'arribava a posar la pell, saps? Després ja és això que podem discutir si realment és literatura o no. Però recordo que a mi, com a lectura, va estar bé. Ara, després, per exemple, me n'he comprat d'altres, com per exemple el Piqué, i no arriba ni a la meitat. Vale. Vull dir,
sí, que podríem fer subcategories, no?, dins d'aquest grup. Podríem fer subcategories. Parlant de gèneres, quin és el gènere que més us agrada als joves?
A veure, el
fantasma. La Txell, m'imagino que la poesia, no?
Bueno, sí, tinc una gran predilecció, la veritat. Però bueno, m'agrada tot.
T'agrada tot?
Sí, suposo que la novel·la, diria. La novel·la, vull dir que és més extensa, es llegeix més.
Sí. Però jo crec que en els joves també la fantasia...
Novel·la de fantasia,
agafa, sí. Novel·la de fantasia agafa amb una gran varietat de joves que atrau bastant, no?
Jo crec que en els joves sí que està clar que la fantasia ven, perquè només has de veure quins llibres es venen molt, però crec que també és una cosa pròpia molt de la infantesa, o sigui, aquesta joventut però més dels 14 cap a baix, hi ha molta de gust per la fantasia, perquè la fantasia et porta a altres mons i així, però en canvi jo crec que a mesura que podem dir que també els joves van madurant, que no dic que un de 14 anys no es pugui ser madur, però potser ens interessem també per altres gèneres més, bueno, bàsicament diferents, que poden explorar altres costats d'una persona, com centrar-se més en el personatge en si, o en, jo què sé, filosofies, és molt més ampli. En canvi jo crec, també parlo molt de la meva experiència de mi mateix, però quan era petit, doncs, la fantasia m'interessava molt, perquè era com submergir-se en aquesta lectura i era fantàstic, no, diguem? Però en canvi, cada cop ara, el range de llibres i categories i gèneres que estic llegint és cada cop més ampli. I no sé si això crec que li passa en general a bastantes persones per la meva experiència.
Jo crec que també, i sobretot un al·licient que té llegir fantasia pels joves, és que sobretot ara estan fent moltes pel·lícules al respecte, per exemple, Els Jocs de la Fam, Divergent, Harry Potter n'han fet 30.000, El Senyor dels Anells, és que no ho sé, no conec.
Però això, diguem que, com funciona? Del llibre, primer llegiu el llibre i després veieu la pel·lícula, o veient la pel·lícula us convida després a llegir el llibre?
Sempre és recomanable primer llegir-se el llibre i després sí, la pel·lícula, perquè sol ser molt millor el llibre, té molts més detalls i és molt més ric. Però també hi ha una majoria que sí, potser primer coneix la pel·lícula, llavors el conèixer la pel·lícula els agrada i ja es compra el llibre.
De fet, hi ha molts joves que diuen, és que d'aquí un mes surt la pel·li i tal, i que sé que hi ha un llibre o se'l compra. De fet, hi ha molta gent que també mira la primera pel·lícula, li agrada si no, i si li agrada es compra el segon. Això hi ha molts joves que ho fan.
Mm-hmm. I anem a introduir un altre i un últim element en aquesta conversa, que és el llibre com el llegim. Ens agrada el llibre clàssic, és a dir, el llibre de paper, o ens hem modernitzat i preferiu els e-books?
Doncs mira, començo jo, que jo estic pel costat modern, del costat dels e-books, i és que simplement és perquè tenen moltes avantatges. No puc dir que s'hagi oblidat el llibre físic o que aquestes coses que la gent comenta de passar la pàgina, així, però jo ja estic massa enganxat amb l'e-book, amb les comunitats que ofereix, de poder tindre una quantitat de llibres immensa en un llibre digital que potser pesa menys que un llibre de 200 pàgines, perquè són molt, molt lleugers. Després també, a part de la quantitat de llibres que pots guardar, jo ara, per exemple, llegeixo bastant en anglès i és molt còmode que, per exemple, pots polsar a sobre del llibre, bueno, perdó, de la paraula que no entens, i et surt el diccionari i et diu pues, quina paraula que vol dir. I moltes comunitats, com per exemple poder, això tant per mi com per gent més gran, també, pues, per exemple, podeu decidir quin tamany de lletra té el llibre. Això és que dona moltes comoditats.
M'estàs convencent, eh?
Sí, i hi ha un últim també, que si et dediques també a llegir llibres molt clàssics que ja han passat copyright i tota classe de coses i ja estan gratuïts a internet, doncs, per exemple, jo ara m'estic llegint un que es diu, bueno, Adam Smith, La riquesa de les nacions. Aquests llibres els trobes i pots tenir-los, tots els llibres que siguin del 1900 cap enrere, pots tenir-los gratuïtament a l'instant pel teu e-book.
Jo no dic que l'e-book no tingui
avantatges,
però això li dic al meu pare, que des de petit sempre ell ha tingut com llibreries. Bàsicament tu entres a casa seva i només són llibres, no tenen ni estanteries, són llibres, i entre llibre i llibre hi ha una taula de fusta i més llibres entre ells, i aquest estil de veure una persona amb tot de llibres al voltant i això, i cada llibre fer-lo teu, i doncs tenir una col·lecció dels teus, això sempre m'atraurà més. I també en plan, tens un llibre, no sé què, i poder-lo deixar i quedar, no sé, sempre m'atraurà més.
Llibre físic.
Sí, hi ha algú molt fetichista en tenir el llibre físic, guardar-lo, cuidar-lo.
Olorar-lo.
Sí, sí, també. Sí, a més que també a mi m'agrada això de tenir el llibre al moment. A vegades és que en aquell moment no l'has de llegir. És una mica supersticiós, no? Però és que potser has de llegir quan el trobis. És això el que... Per això molt sí. Fan del llibre físic.
O també pot ser el fet de que si tu has d'anar a una llibreria per buscar i trobar aquest llibre antic, mm-hmm. o així, potser també li dona més emoció que no. Entres a internet, descargar llibre, tal, i ja el tens. Però sí, sí, jo no ho nego, que això pot tindre la seva màgia, clar.
Jo tinc el cor dividit, i ho vaig a dir, perquè jo tinc un e-book, però d'altra banda... M'agraden molt els llibres físics, els tinc tots guardadets en caixes perquè no els hi entri la pols, no els deixo a ningú, les meves frases estan subratllades i ningú toca els meus llibres. Aleshores, no ho sé. Diguéssim que a l'estiu els típics llibres per llegir mentre estàs a la platja, que no és literatura dura, doncs me'ls poso a l'e-book i ara me'ls prenc, me llegeixo una mica de per aquí, una mica de per allà. O, per exemple, ho estic fent ara amb Juego de Tronos, que no portaré un llibre de 900 pàgines al bolso mentre vas al tren. Però... També s'ha de dir que, no ho sé, si puc comprar-me un llibre físic, allò perquè vas a la llibreria, també m'agrada perquè a vegades subratlles una frase, marques una pàgina perquè t'ha agradat una part, no ho sé. A part, també m'agrada l'emoció d'anar a una llibreria i dir, va, em vull comprar un llibre. A veure quins hi ha, i vas mirar...
I remenar.
I remenar, sí.
Avui ens hem esplaiat, eh? Perquè ens queden poquíssims minuts. La Txell havia de recitar?
Sí.
Sí, sí. No? I a què esperem?
Vaig
a què esperem?
Doncs recitaré, bueno, al principi, perquè és molt llarg, d'un poema que es diu Aullido, d'Allen Ginsberg, dels anys 50 aproximadament. I, bueno, anem a treure tòpics a la poesia.
I a més ho farà sense música, en blanc, amb la paraula.
I amb un llibre de paper.
I amb un llibre de paper. Molt bé. Sí. Endavant.
Aullido para Carl Salomón. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer, en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial, con la estrellada dínamo de la maquinaria nocturna. Qué pobres, y harapientos, y ojerosos, y drogados, pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo el él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con ojos radiantes, imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra.
Molt bé, doncs és que no podem fer ni comentari de text perquè anem molt justos de temps. I per tant, convidem a la Txell que es quedi perquè escampem la boira, però escampem ja de seguida.
Una setmana més us portem recomanacions, però com ja hem dit abans, com que s'acosta a Sant Jordi, avui us portem molts llibres perquè escolliu el més adient a regalar als vostres familiars, estimats o amics.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles.
I comencem amb el llibre El gos de Baskerville, de Conan Doyle. Ho he dit bé? Sí? Vale.
Sí.
És l'aventura clàssica del detectiu Sherlock Holmes. Si no sou amants dels clàssics, aquesta petita introducció us enganxarà a les primeres pàgines. Un cas difícil de resoldre i una bona narració són sempre ingredients per a una novel·la de Sherlock Holmes.
Seguim amb més llibres. La següent recomanació és un llibre de l'autora francòfona Amélie Nothomb i es titula Estupère Tremblement. És un petit relat amb traces autobiogràfiques que ens explica l'aventura d'una jove belga que és contractada per una empresa japonesa. Allà, a l'hora d'adaptar-se a la seva filosofia de treball, que és molt i molt dura, i també aprendre a redreçar la seva vida. És una novel·la curta i amb un estil narratiu molt original.
I passem a Nord-Amèrica, amb La conjura de los necios, un llibre que de segur ja us heu recomanat perquè és magnífic. El seu personatge és una barreja d'Oliver Hyde, de l'Iran, l'Oliver Hyde, per qui no ho sàpiga, és de El gordo i el flaco, un Don Quixot adipós i Sant Tomàs d'Aquino pervers, units en una sola persona que continua vivint amb la seva estrambòtica mare i el qual es nega a treballar.
Però haurà de buscar feina per una inesperada necessitat de diners, la qual el portarà a submergir-se en la societat que el rodeja i que li repugna tant. És una novel·la amb la qual tots els crítics es posen d'acord que els entusiasma.
I seguim amb una literatura més propera. Us recomanem molt els llibres més cèlebres de Carlos Ruiz Zafón, anomenat L'ombra del vent, molt reconegut.
En una alba de 1945, un noi és conduït pel seu pare a un misteriós lloc ocult en el cor de la ciutat vella de Barcelona, el cementiri dels llibres oblidats.
Allà, en Daniel Sempere hi troba un llibre maleït que canviarà el rumb de la seva vida i l'arrossegarà en un laberint d'intrigues i secrets enterrats en l'ànima obscura de la ciutat.
Torna'm la quan no hi és, la troba a faltar. Un estant, els 40 lladres. T'he dut tot el que tinc.
Continuem amb El joc de l'Ender, la novel·la més coneguda d'Orson Scott Card. És una gran novel·la de ciència-ficció. Està ambientada en un futur en qual la humanitat s'enfronta a l'extermini a mans dels extraterrestres, on Ender, que és un jove de 6 anys, és reclutat per ser ensinistrat a l'Escola Combat, una estació espacial on nens superdotats són preparats des de la infància per dirigir la següent guerra.
També recomanem El nom del vent, una novel·la de fantasia èpica escrita per Patrick Rothfuss?
Sí, Rothfuss.
Rothfuss. Narra la història de com... Cote? És que són uns noms molt difícils. Un jove que ha perdut tot es converteix en un personatge llegendari, denominat la lluita, l'exploració, la màgia, la música i altres arts del món on habita.
Per acabar, el primer llibre d'una famosa saga, en gran part per la seva excel·lent sèrie, també s'ha de dir, Joc de Trons, de George R.R. Martin. Una història de... senyors i dames, de soldats i bruixes, assassins, bastards, amb misteri, intriga, romanticisme, aventura, complots... De fet, bueno, si no heu vist la sèrie, sobretot llegiu el llibre abans, perquè és que és molt, molt, molt recomanable. Sens dubte, una gran obra amb la que concloure.
I hem deixat l'última recomanació per la Txell, una recomanació de poesia, no?
Sí, de poesia recomanaré... a un autor hispanoamericà, Neruda, Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bona poesia per començar a introduir-se en el món de la poesia.
Molt bé, nois, doncs feina feta. Avui dilluns l'hem dedicat a la literatura, als llibres, al Sant Jordi. Que passeu una bona diada de Sant Jordi, que vagi molt bé.
Igualment.
Igualment.
Gràcies a tots, bon dia, adeu-siau.
Adeu. Adeu. Adeu.